La finestra d'Antonio Niebla.
Antonio, avui ens parlaràs d'aquesta quarta última sala de l'exposició El límit i l'infinit que podem visitar a la Rectoria Vella. Per on comencem?
Bueno, pues marxem o entrem per a la quarta sala, que és la sala petita que hi ha a l'entrada al final a la dreta. És una sala petita però substanciosa.
Està carregada.
Sí, està carregada, inclús hi ha algunes coses de molta intencionalitat, crec jo, i que té coses que a mi me resulten inquietants, bastant inquietant, no?
Molt bé. Just entrant a la mà esquerra, ens trobem la primera obra que ens dona la benvinguda.
Sí, és una obra conceptual, és de la Charo López. Charo López és una pintora de Barcelona que sobretot fa molta cosa de teòrica sobre el món conceptual, busca el que l'obra tingui sobretot el concepte purament de la matèria. En aquest cas, per exemple, ella té aquesta obra forma com una reixa a la part de dalt, em sembla d'un convent, i té algo de Moon Hill i a la vegada té una part inferior que és com una paret de plom. O sigui, té tota una ironia, una carga, jo diria que a favor de la llibertat de les dones.
Just al costat tenim una altra obra formada per diferents components.
És una obra, també és un altre muntatge, bastant conceptual. És d'escultor Torres Monsó. Torres Monsó és un home que va morir fa un mes, escàs. Era un personatge molt inquiet. Va guanyar els anys 60 el Gran Premi d'Alejandria d'escultura, que era en aquella època molt i molt renombrat. Ha sigut un home que ha viscut sempre a Girona, però ha sigut molt inquiet. Tota la seva obra ha sigut molt inquieta i molt canviant, tratant de provar materials diversos, amb gent ple d'idees i de coses, no? I sempre ha estat un rellant de el món de la ironia i de l'humor. Aquí veuran els espectadors quan entra que hi ha un triangle que diu al mig d'Infern, després al mig i un altre que diu l'Eternitat, i a continuació diu uf. Jo crec que és d'una ironia tremenda, perquè és el concepte religiós que tenim algunes persones, no? que quasi ho agafem més com una ideologia al servei de l'home, en tant que sigui al servei dels dioses. Vull dir que quan trona, a los dioses no li toca. A la vegada, si passem una mica al costat, hi ha una mena de piràmide d'escultura transparent que continua amb el mateix triangle també, o sigui, continua sent l'ull de Déu, aquell ull que no se'n posaven quan anaven al col·legi, que tu miraves així i quasi agafaves por, perquè sempre veies aquell triangle amb un ull enmig que te vigilava totalment, estaves controlat, ja te podies posar d'on poguessis, que sempre la tenies allà pendent de tu. I aquí sota, el Torres Monsó, que sobretot la seva obra s'ha d'agafar amb una mica de sarcasmo, d'humor, no? I també de crítica. I aquí sota, pues, el siguent havia fet molts torsos de dona i havia fet moltes coses en relleu, i havia fet escultures que eren culs i pits i moltes coses. I en aquest cas, ahir al mig, ha posat d'una manera molt silenciosa, quasi no es nota, un pell de sexe femení. Jo aconsello que l'espectador lo busqui perquè trobarà moltes coses.
Al costat d'aquesta obra ens trobem una altra obra penjada a la paret.
Sí, Luis Caruncho. Luis Caruncho és un dels pares del constructivisme espanyol. És un home nascut al 29, un gallec, la Coruncha, que pràcticament va viure tota la seva vida a Madrid i va ser director de diversos centres importants artístics de Madrid, i un personatge molt havia estat sempre al mig de... Com una certa influència en el món del govern i havia estat en moltes votacions i moltes coses, no? I aquest quadre és, que es diu un acordeó, va ser tota una sèrie dedicada a instruments musicals i a mi és un quadre que m'encanta, és molt bonic perquè quasi entronca el cubisme de molts dels grans impressionistes francesos i espanyols, no? I crec que és un quadre molt poètic i molt tendre.
Just quan entrem a la sala, al fons, en trobem un altre d'unes mides considerables que també és força impactant.
De Lluís Bosch Martí. Lluís Bosch Martí és un home que quan jo el vaig conèixer en els anys 60, ell deia que era filòsof. I escrivia bastant bé. I se deia a si mateix que ell era el millor deixeble que havia tingut Ortega y Gasset, a si mateix, no? Però, en fi, també pintava, feia coses molt curioses, com la seva mare pues, era molt de missa, pues, també feia aquestes catifes de flors que se feien a Girona, al carrer de la Força. Pues, hi havia un espai que la seva mare sempre tenia una catifa feta, que en aquest cas la feia el seu fill. Que, vull dir que feia també catifes d'aquestes de flors, un personatge molt curiós. I el quadre aquest és un quadre que és un carbó, un pintat al grafiti, blanc i negre, com es veu en la foto, però molt important, és un quadre, ja dic, que és de l'any 67 i és un quadre que és molt inquiet, molt inquietant, és un quadre molt, que a mi també m'agrada molt, perquè penso que és una pintura que no et cansa, pregunta constantment. Diuen que la pintura, quan funciona, sempre et pregunta, mai explica. O sigui que les explicacions, les persones a vegades quan busquem una explicació en un quadre, és un error. És un error garrafal, perquè si tu en trobes una explicació en un quadre, quan t'has assabentat d'ella, s'ha acabat el quadre. Ha perdut l'interès, ha perdut la incògnita, el secret. I aquests quadres que són capaços de mantenir el secret són els que duren tota la vida.
A l'altra paret d'aquesta quarta sala de l'exposició hi trobem un altre pintor de Girona. Continuem amb els catalans.
Sí. Sí, sí, el Jaume Faixó. Jaume Faixó també va ser un constructivista molt interessant. Va morir molt jove. Es va morir com 45 anys o 46 anys. Eh? Va ser una cosa molt desgraciada perquè se va caure el riu, anava de juerga i va caure el riu i se va ficar en un espai que té, en un tros del riu que no tenia més d'un metro d'aigua. No es podia aixecar i va quedar enfonsat. Eh?
Ostres.
I va morir. A mi jo lo trobo que és un pintor que, curiosament, va llegir un camí molt semblant al que tenia Palazuelo, un pintor de Madrid també, que és més gran, però que lo feia molt bé, molt poètic i molt de carisma, molta gràcia.
I just al costat, un dels quadres que jo quan vaig entrar en aquesta sala també més em va captivar és d'una autora femenina, la Montserrat Costa. Explica'ns una mica com és.
És un quadre matèric, que jo l'he vist tres pares, però bueno... I això a vegades s'ha... Hi ha gent que no té ningú...
Sí, sí.
I la Montse Costa és una pintora molt dotada, que té molt sensible i té garra, el que fa sempre té garra. És molt femení a la vegada, com molta garra i molt interès, no? I va ser una pintora que va estar visquent pràcticament... És de Barcelona, però va estar visquent tota la seva vida a Girona. Ha fet diverses exposicions, algunes de gran interès, i ara, a los 72, 73 anys que té Montserrat Costa, trobo que està en el seu moment pictòric millor, amb més força, amb una dicció més clara i més directa.
Continuem, ja estem a la recta final d'aquesta sala. Trobem una altra artista femenina.
Sí, Sonia Deloné. Sonia Delaunay era d'Ucraïna, va ser de quan Ucraïna era de Rússia, pertanyia a Rússia, van fugir pràcticament tots els artistes de Rússia, de moltes parts, va ser molt escriptor, pintor, músic, tota una sèrie de gent que va ser en els anys del 15 al... De los anys 15 fins al 22-23 van fugir de Rússia molts artistes. Entre ells va ser aquesta dona que es va casar amb un francès que es deia Delaunay. Delaunay, esclar, la Sonia al casar-se amb el Delaunay va agafar el nom del marit a França. Va ser era un pintor que a partir de casar-se amb ella la va copiar completament.
Carai.
Tots els quadres, molts dels quadres que hi ha per ahí en molts museus internacionals, que eren molts. El tio copiava a la dona. Els quadres famosos, molts dels de Delaunay, són pràcticament d'ella. Era una dona de fa un segle i pico, que era refugiada política i estava en mans d'aquests senyors i va trobar un país obert a la seva obra... I molt bé, vull dir que va ser un... Poc tenim moltes escrites d'ella ni res de que fos una persona respondona. Se va casar amb aquest senyor, va pintar molt, el Delaunay era un personatge que tenia molta influència a París, van col·locar moltes coses en museus i aquestes coses que passen, que en aquesta vida tothom té un preu. I a continuació passem a l'escultura que es diu El hombre enamorado. És un tors d'home que té com una mena de canonada que li clava el pit, un tros al pit i un altre tros a l'esquena. Anda. I el cap fora, pràcticament. L'amic Medina Campeny, quan va fer això, estava... Bueno, ja no vivia amb la seva dona. Ja no vivia amb la seva dona perquè la seva dona, que era molt jove, el Xavier Medina Campeny era un home alt, guapera, que tenia una situació econòmica bé, i es va casar pues, amb una nena que va venir, que era filla d'una mig cubana, mig cubano, no sé, però molt graciosa. I aquesta noia, quan tenia 20 anys i així, va conèixer a l'escultor Marcel Martí. Marcel Martí tenia 27 anys més que ella. Però el Marcel Martí era un guapera també, deu vegades més bo que el seu home com a escultor, i lo va deixar i se va posar bé. Marcel Martí no va dir, va comentar mai això, però hi ha una cosa molt dramàtica per part de Xavier Medina Campeny, en aquest cas, no? Que va patir molt. I no va tragar mai més al Marcel Martí, que havia sigut el seu mestre també. Coses que passen amb la... en el món de l'art, no? Com passa també com va passar con Wagner i Cosima Liszt. Cosima Liszt estava casada con Hans Bulow. Hans Bulow era un director d'orquestra que estava entusiasmadíssim amb Liszt i li va fer tota una sèrie de concerts i moltes coses. Sempre tocava composicions de Liszt durant una època. Fins que va conèixer el Wagner, el Richard Wagner. El Richard Wagner se va enamorar de la Cosima Liszt i van fer un trio, però en fi, que la Cosima l'acompanyava tot arreu, a Wagner, que era un Wagner 30 anys més que ella, una cosa així. Però Cosima, que era la filla de Liszt, era una dona molt interessant, molt guapa, i em sembla que tenia molt d'èxit. I fins a que Wagner al final li va treure totes les peles, li va dir tot i li va treure també el marit, se lo portava d'excursions per ahí, va fer concerts per tota Europa i era un concertista molt important, era un pianista molt bo, Hans Bulow, i un gran director d'orquestra, no? Però en fi, coses que passen. L'art és com la vida mateixa.
Sí, sí. Molt bé. Doncs, Antoni, moltes gràcies per fer aquest recorregut en aquesta exposició. Avui ens ha tocat aquesta quarta i última sala. Ja ens vindràs la propera setmana a explicar alguna altra part.
Trobarem coses.
segur, això segur. Totes relacionades amb l'art.
Perquè això no, és començar i no acabar, eh?
I tenim la sort de tenir-te tu com a expert, que a més tens molta memòria i ens lligues una cosa, ens expliques anècdotes i històries que nosaltres d'entrada, simplement observant els quadres o les escultures o les obres, no podríem saber, i això encara ens ho enriqueix més.
És que tot, o sigui, no hi ha art sense història. Sempre hi ha històries que motiven aquestes obres. I moltes vegades no són més que el pretext per fer una obra d'art, no? Però la gent li treu més profit si sap la història moltes vegades també, i li ajuda a la comprensió no solament de l'obra mateixa, sinó de l'artista i de la vivència de l'artista i tot això. És important, les artistes no deixen de ser persones normals i corrents.
Sí, sí, doncs ja els anirem coneixent gràcies a la teva informació.
A la vostra disposició.
Moltes gràcies.
Visca Sant Celoni.
Fins la propera setmana.
Adéu.